Quim Torra ajorna la presa de possessió del nou govern, que estava prevista per avui, mentre busca una via per formar govern i preveu mesures legals contra l'executiu espanyol. El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha acusat el govern espanyol de cometre una il·legalitat per no haver publicat el decret de nomenament dels consellers al DOC.
Lamentem profundament que alguns estiguin entestats en cometre il·legalitats, convertint el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en una eina ideològica. Aquesta és una altra de les línies vermelles que finalment el govern de l'Estat doncs, també ha passat.
Per la seva banda, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, adverteix que es prendran el temps que calgui per estudiar la viabilitat del govern abans de publicar els noms al DOC. I assenyalen Quim Torra com l'únic responsable que es pugui aixecar l'article 155.
Si el president de la Generalitat quiere volver a la normalidad de las instituciones, sabe lo que tiene que hacer.
Ustedes no van a publicar el decreto con esos nombres ahora mismo.
No.
Missatge, aquest de Sáenz de Santamaría, també adreçat al PNB, al Partit Nacionalista Basc, i és que, en un principi, els bascos condicionaven el final de l'article 155 per poder aprovar els pressupostos del govern de Rajoy en la votació definitiva del Congrés, una votació que es fa aquest vespre. El PNB no ha exercit el seu torn de paraula avui, de fet, no ha parlat des que ahir va començar el debat dels pressupostos. El portaveu del PNB encara no ha ni trepitjat l'hemicicle i, enxampat pels passadissos del Congrés dels Diputats, ha dit que ara mateix l'executiva del seu partit està reunida i que ell està esperant que el truquin des de l'executiva per veure què és el que ha de fer. El Partit Popular ens diuen que estan molt tranquils i que no veuen perill els pressupostos. Recordem que si no s'aproven avui, Mariano Rajoy estaria obligat a convocar eleccions generals. No fa pinta, perquè no se'ls veu gaire nerviosos, per tant, tot apunta que el PNB acabarà votant a favor dels pressupostos aquesta tarda, tot i que l'article 155 no haurà estat aixecat. Això ho veurem, perquè encara no ha passat, passarà aquesta tarda. Què us sembla tot plegat, aquest poti-poti, que les coses estan tan relacionades, l'article 155, el nomenament dels consellers, els pressupostos de l'Estat, etc etc.
En primer lloc, a mi em sembla que si la llei s'ha de complir, que jo sóc dels que pensa que la llei s'ha de complir sí o sí, abans, ara i després, han de publicar el nomenament dels consellers en el DOC. I després, doncs, si això no té recorregut perquè doncs, l'eficàcia d'aquest govern ha de ser la que sigui, doncs ja ho veurem, però que en tot cas ningú es pot saltar la llei, ni cap govern, i no perquè tinguem mandats i els deixem de tenir ens puguem saltar la llei. Per tant, jo penso que el govern de Rajoy, amb l'ús que està fent del 155, doncs ha de publicar el nomenament al DOC. I respecte al que comentaves dels pressupostos de l'Estat, jo penso que el PNV, per coherència, no hauria de votar-los, però també penso que els acabarà votant, perquè també penso que ells tindran l'argumentació de que ja hi ha un president a la Generalitat i que, per tant, aquest president, és a dir, el 155, tot i que no estigui aixecat, no és responsabilitat ja del fet de que no hi hagi un president, sinó el president ja existeix, i, per tant, entra dintre de les responsabilitats del president el fet de que aquest 155 s'acabi aixecant o no. Jo penso que hi votarà a favor i també penso doncs, que s'haurien de publicar el nomenament dels consellers en el DOC.
El Partit Nacionalista Basc no tinc cap dubte que votarà els pressupostos, entre altres coses perquè el Partit Nacionalista Basc el que fa és defensar els seus propis interessos i fa santament, diguem-ne. Al capdavall el que hi té en qüestió és el concert econòmic i, per tant, doncs, no tinc cap dubte que els votaran. Una altra cosa és que llavors trobarà els arguments, doncs, efectivament, com dius tu, clar, vam dir que la que hi hagués president o govern, tal, per justificar això, però a priori no tinc cap dubte que el Partit Nacionalista Basc remarà a favor dels seus propis interessos.
I és evident que és un ús legítim dels seus interessos, al final,
sí.
Després,
al contrari,
buscarà els arguments per justificar el que
no passa és que és veritat, però que fins ahir mateix lligaven el seu vot afirmatiu a que no hi hagués 155. Jo estic d'acord que poden votar el que vulguin, només faltaria, i també estic d'acord que, des de la perspectiva basca, aquests pressupostos els hi van a favor, perquè aconsegueixen un cupo que és molt a favor dels seus interessos, i perquè, a més, algunes de les mesures que ells van posar en la negociació, com, per exemple, la millora de les pensions, han estat ateses per Mariano Rajoy i per Cristóbal Montoro. Mm. Ara, és veritat que fins ahir demanaven l'aixecament del 155. Després hauran de argumentar molt bé el seu canvi de posicionament, que és veritat que hi tenen tot el dret i que jo no els critico, però sí que deixar clar que fins ahir exigien una cosa que no ha passat.
També és veritat que ahir Santi Arcore, que em sembla que assenyalava també el president Torra. I de fet li deia que estava a les seves mans nomenar un govern que...
Efectiu, que en diuen.
Efectiu o un govern, també n'han dit, que estigui net, no? Home, que... És a dir, a mi el que aquestes alçades penso que no pot sorprendre ningú l'ús instrumental que faci el govern espanyol de la seva pròpia llei. No pot sorprendre ningú, no vol dir que s'hagi de normalitzar, penso jo, eh? Al contrari, efectivament, com deies tu, segurament... poc temps enrere no ens hagués passat pel cap que es pogués fer un ús tan arbitrari d'un instrument burocràtic com seria la publicació al DOC, no? El Diari Oficial de la Generalitat. Ara bé, malgrat, i ho deia això precisament l'Eduard Pujol, que malgrat que es pugui considerar que és una il·legalitat, també és evident que qui determina el que considera legalitat o il·legalitat són els tribunals espanyols, que formen part d'uns aparells de l'Estat, no? Del poder, d'una part dels poders de l'Estat, i que, vaja, a mi em sembla que no hi ha cap dubte de quin ha estat la línia, el criteri que han seguit fins ara. És a dir, segurament, en aquest sentit, per moltes accions legals que s'emprenguin des de la Generalitat, malauradament, com que el que han desaparegut són les garanties jurídiques bàsiques d'un estat de dret, com hem vist els últims mesos, jo crec que l'independentisme, pels seus propis interessos, faria bé de descartar doncs, ja aquesta possibilitat. Tinguent en compte que si es tracta d'anar per feina o si es tracta d'anar dilatant i anar doncs, descobrint allò que sovint ha dit l'independentisme, que és posar l'Estat davant del mirall. Escolteu, jo ho he dit alguna altra vegada aquí. L'Estat, cada vegada que se l'ha posat davant del mirall, s'ha agradat i s'ha agradat molt.
Yeah.
De manera que difícilment trobarem en algun punt d'aquest conflicte o d'aquest contenciós, digueu-li com vulgueu, jo crec que és més un conflicte que no pas un contenciós, trobarem un punt d'inflexió en què l'Estat es mira al mirall i es posarà vermell.
Clar. El que deia en Marc, al final, el debat és... La pregunta que ens has fet, Òscar, és què ens semblava doncs, aquesta presa de possessió, doncs, que aquesta acció o actitud del govern de l'Estat espanyol respecte a no publicar-ho, i l'altre és el que apuntava en Marc, no? És a dir, més enllà del que fet de que es publiqui o no es publiqui, és a dir, que el procés independentista, què és el que li interessaria més? Com aniria millor, no? És a dir, a posar-nos a la confrontació evident o a l'ús pràctic d'un exercici determinat, no? Aquesta és en realitat és l'essència del debat, no? Perquè penso que és el que té futur. És a dir, el que té futur és parlar del que hauria de passar perquè, doncs, en el cas del procés independentista, doncs, tingués més raó de ser i pogués caminar i aconseguir allò que ens ha anat dient que necessitava aconseguir per tenir, doncs, la legitimitat, la majoria, la credibilitat, tot el que calgués, i, per altre cantó, per part del govern de l'Estat, doncs, fer el seu paper de boicotejar aquest procés independentista, no? L'altra qüestió també seria, que jo des de la meva perspectiva fa temps que penso, que és que si l'autonomia funciona, en el procés independentista no li anirà bé. És a dir, hi ha una... Jo percebo que també hi ha una voluntat de que les coses no acabin d'arreglar-se perquè això, d'alguna manera, nodreix l'enfrontament amb el govern de l'Estat. És evident, el govern de l'Estat està fent una judicialització de la política, que ja hem anat parlant, però després, si aquí l'autonomia finalment funciona, es desvirtua també una sèrie d'arguments per part dels actuals líders del procés independentista.
Sí, però també és cert que l'autonomia vaja, em sembla que si més no, la majoria o la major part del sobiranisme, ja no diré l'independentisme, el sobiranisme, i això és una gran part del Parlament, ha convingut que efectivament no funciona. Tant és així que el mateix govern espanyol ha eliminat. Yeah. És a dir, difícilment crec que, penso, amb els indicadors que tenim ara, podem pensar que l'autonomia, és a dir, que recuperar l'autonomia anirà tan bé que els independentismes baixaran del carro. Jo penso que això probablement és una visió idíl·lica de la cosa. Ara, no ens enganyem. Quan parlem de l'ús, diguem-ne, desbocat que està fent el partit del govern dels aparells de l'Estat, o que fan els mateixos aparells de l'Estat de la seva pròpia legalitat, no ens limitem només al partit de govern. Estem parlant del partit de govern, del principal partit de l'oposició i del partit que segurament té números de guanyar les pròximes eleccions. És a dir, l'autonomia, tal com podria ser acceptada per l'àmplia majoria del catalanisme, és inviable en aquest país.
Deixa
en aquest
país clar, parlo d'Espanya.
No, està claríssim que l'autonomia tal com la podríem recollir, o allò que teníem doncs, abans de l'octubre, no té cap raó de ser. És a dir, no és possible recuperar.
I on veus l'escletxa alternativa?
És a dir, jo ara mateix l'única escletxa alternativa que veig és crear un govern efectiu que pugui reivindicar, perquè el govern és independentista, el govern de Catalunya, i també ja ho eren a l'octubre, sí, sí. I que, per tant, això que aquesta voluntat d'una república catalana sigui una república catalana amb elements tangencials que no ens portin una altra vegada en un debat que és, des de la meva perspectiva, estèril, infructuós i molt contraproduent per la societat catalana. És a dir, crec que un govern independentista com ho era i com ho és ara ha de poder governar buscant el camí per aconseguir la independència de Catalunya, si és aquesta la voluntat del poble de Catalunya, i amb els instruments, des de la meva perspectiva, legals, pactats, fent política. Jo no em canso de dir que aquí, com deien, Quim Torra, a la carta que va enviar en Mariano Rajoy, que a mi em semblava una carta molt ben estructurada, amb uns plantejaments molt ben argumentats, no? Diàleg, 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 diàleg. Doncs sí, diàleg, 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 diàleg. Política, 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 política.
Deixa que et contesti. Tu deies, el procés independentista, què li aniria millor, com dient, què li ha d'anar bé, i què li aniria bé per tenir raó de ser, quina és la voluntat, si l'autonomia va bé, això li va malament al procés independentista. Clar, tot això estaria bé, dir què li aniria millor al procés independentista estaria bé si no hi hagués el dolor terrible de persones a la presó. És a dir, el procés independentista no està jugant amb les cartes del procés de Mariano Rajoy. El procés independentista té gent a la presó i té gent a l'estranger que no sap quan tornarà. Té nens que van amb els seus pares. Per tant, el procés independentista el que li aniria millor és la legalitat i la pau i la justícia.
I sobretot,
és el que no està passant.
El respecte a les garanties jurídiques, que és el que ha desaparegut.
Què li aniria bé al procés independentista? Que traguessin aquesta gent de la presó i llavors podríem parlar del que li va bé al procés independentista, però en aquests moments parlar del que li aniria bé al procés independentista és d'una gran frivolitat, perquè el procés independentista té gent tancada a la presó. Aquesta és la qüestió, per favor.
Al marge de la frivolitat o no, diguem-ne, que és que i abans d'entrar, doncs, conveníem que efectivament el principal drama del debat polític a Catalunya és que ha desaparegut la possibilitat de fer un debat racional i no emocional, És a dir, sobretot un dels bàndols, el bàndol unionista, ho ha portat al camp emocional fins a despertar essències pàtries que no aporten res al debat.
Al
debat racional polític. Una cosa és el
segur que estan als dos cantons, és a dir, hi ha gent tancada.
Però malgrat tot, perdoneu, un d'això. Jo penso que el debat sobre el que convé o no convé a l'independentisme, si a l'independentisme no li convé que vagi l'autonomia i tal,
clar,
és un debat ara extemporani.
Ostres, és molt fort, això.
Extemporani en el sentit que aquest ja va ser el debat de l'Estatut. Estem parlant això és el debat del 2005, 2006... És evident que...
No podem obviar el dolor.
I extemporani en el sentit que... És impossible del tot aïllar aquest debat sobre què convé o no convé del context. I el context és que hi ha presos, hi ha qui diu que són presos polítics. A mi em sembla que amb les interlocutòries del jutge Llarena queda bastant acreditat que són presos per una condició política, per tant són presos polítics, i hi ha persones que són a l'estranger, per no dir directament, que són exiliats, i són exiliats en el moment en què tenen llibertat de moviments fora del país, i en canvi aquí serien detinguts al moment que posessin els peus, no? Per tant, el debat sobre el que convé, o no, l'independentisme
és
en aquest
bèstia.
Moment està segrestat per un context que fa impossible racionalitzar el debat.
Val. Com que hem parlat de moltes coses, quan parlem de que aquest debat podria ser prudent o podria tenir sentit de parlar-ho quan el 2005, 2006... És a dir, estem on estem, per, evidentment, per tot un històric de situacions i un històric de fets que ens conformen. L'Estatut, el Cepillo, la impugnació del PP, etc., que ens porta en una situació, en un creixement també del moviment independentista, reivindicant que hi hagi un canvi d'estratègia, i quan s'inicia un canvi d'estratègia d'enfrontament amb la legalitat vigent, és el que jo plantejo, que en el moment actual aquest és el camí que en el procés independentista, sense minimitzar, perquè em sembla que aquí, jo crec que no per dir-ho més vegades, deixa de valorar la primera vegada que es diu. Jo crec que aquí, ho he dit cada vegada que s'ha sortit el tema a l'antena, jo estic en contra de que les persones que estan en presó provisional hi siguin. Jo estic en contra de que la gent no pugui exercir el seu dret polític, etc. Per tant,
no perquè ho diguem, Isabel, el que li convé el debat independentista, el que li convé, sí, bueno, però, no estem parlant de la mateixa lluita.
No, perdona.
O sigui, el que li convé debat independentista, que aquesta gent surti
diferència.
I llavors hi hagi un debat independentista.
És que no pot haver-hi debat.
Ara no pot haver-hi un debat.
El debat independentista l'havíem tingut en un moment donat.
Quan dius el que li convé a l'independentisme, des de la meva perspectiva,
em sembla que amb un anàlisi racional, és evident que les emocions estan amb tots i amb tothom.
El dolor
i les emocions. Però hi ha una realitat que, a més, Esquerra Republicana aquí està fent, i no es pot qüestionar la voluntat independentista d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana està tenint aquí un debat que, més enllà de la realitat dolorosa de que hi ha unes persones preses, que hi ha unes persones fora, i que aquestes persones no poden venir, que aquestes persones preses en presó provisional, que la presó provisional és perversa en si mateixa, doncs l'Esquerra Republicana està dient, escolta'm, però fem una altra cosa. És a dir, més enllà de buscar el xoc, l'enfrontament...
Jo penso que barregem o que situem en el mateix plat debats que són diferents. És una cosa és el debat sobre la necessitat d'aportar racionalitat al discurs polític i fins i tot a l'intercanvi de posicionaments polítics contraposats entre ells, que tard o d'hora s'hauran d'acabar trobant, fins i tot en cas de fer efectiva la república, aquest país haurà de lluitar per seguir sent un sol poble, com s'ha manifestat fins ara, i llavors hi ha un altre pla.
Un sol poble amb pluralitat de tots, eh?
Però, sí, però un sol poble.
Com a Espanya, com a França, com a Suècia, com a tot arreu.
Efectivament, és a dir, això, no? És a dir, donar per bons uns fonaments compartits i a partir d'aquí, doncs, donar via racional al debat polític en funció de conviccions diferents. És que és tan essencial de la democràcia que, ostres, em voldria resistir una miqueta a tornar a debats que són fonamentals en un estat de dret i que, efectivament, el fet que els haguem de recuperar ens demostren que aquest estat de dret, si no té fugues, té, com a mínim, esquerdes. Que amenacen a fugues molt, molt importants. I una última cosa, i llavors, anava a dir, el segon debat que hi ha aquí, que penso que no podem barrejar, és que, efectivament, en el front, diguem-ne front, o en el bàndol, o al costat independentista, sovint, penso jo, des dels interessos del propi independentisme, de manera equivocada, s'ha prioritzat la tàctica de curt termini en lloc de posar l'accent en allò que seria realment important per als mateixos resultats d'aquesta opció política, que és l'estratègia. I el mateix nomenament que fa el president de la Generalitat, Quim Torra, de tots aquests consellers, inclosos els consellers que ell restitueix, diguem-ne, doncs posen per davant la tàctica que no pas l'estratègia, perquè és evident que mentre el poder real estigui en mans de l'Estat, els exiliats i els empresonats no podran ser consellers.